Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 61ena edició, tot just la 15ena d'aquesta tercera temporada aquí a casa nostra a Eixample Barcelona Ràdio. Programa 61, no tan especial pel número com el 60 de la setmana passada, però sí per les sensacions. Ara us les explico, però abans, per a les que siguéssiu noves i nous aquí a l'Eixample Barcelona Ràdio, comentar-vos que aquest programa repassa cada setmana el bo i millor que ens haguen deixat els equips de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. En aquest cas, en aquesta edició 61, repassarem l'actualitat de la jornada del passat cap de setmana del 18 i 19 de gener del 2025. I aquests clubs dels quals repassem cada setmana la seva actualitat són els equips tant del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample com la penya barcelonista Anguera pel que fa als seus equips amateurs. Ens encantaria parlar-ne també de la base, a vegades en fem alguna pinzellada, però no tenim tant de temps ni tants recursos, és un servidor i prou qui hi ha al darrere en aquest cas de la preparació tècnica i informativa del programa. I pel que fa al futbol base fem informació, fem esment d'aquells clubs del nostre barri, els quals tenen futbol però només base, no tenen futbol amateur, com són el Club Futbol Don Bosco i la Unió Barcelonista Catalunya. I com bé sabeu, a la part darrera del programa, la segona part, parlarem de futbol sala i de bàsquet, és a dir, parlarem de poliesportiu de la mà dels equips del Club Futbol Sala Eixample, també de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. Com sempre, tancarem el programa fent unes cistelles amb els llangardaixos i llangardaixes del Club de Bàsquet Ipsi. I amb vèrtigo dudós, que comencem una setmana més, amb vertigen i amb agraïments. I és que abans de passar a la parcel·la esportiva, vull donar-vos les gràcies a totes i a tots pel gran seguiment que esteu fent del programa, sobretot també en part a l'impuls que li hem donat amb la creació de les xarxes socials, unes xarxes socials que estan creixent amb vertigen, com aquest vèrtigo dudós del qual n'estem a punt de sentir les darreres notes. Com deia, estan funcionant molt bé les xarxes socials. Recordeu que ens podeu seguir i hauríeu de seguir-nos, i us ho agrairíem molt, tant a Instagram, a @eixamplesports, com també a Twitter, la mateixa nomenclatura, @eixamplesports, com també a Facebook. Ens trobareu posant, aviam si ho encerteu, doncs sí, Eixample Esports. Els perfils estan creixent molt bé, mica en mica, que està costant més, van pujant el nombre de seguidors tant a Facebook com a Twitter, però estem especialment contents a Instagram, on pràcticament som ja 175 seguidors en poques setmanes en les que portem de llançament de xarxes. Per tant, moltes gràcies a totes i a tots. Estem tan agraïts que volem dedicar aquesta 61ena edició als nostres oients, a tots i totes en general, però volem personificar-ho amb dues persones i ara explicarem per què. Li volem donar les gràcies a l'Albert Guijarro, oient i pare de la Daniela Guijarro, una crack, una autèntica crack jugadora del Club Futbol Sala Eixample, perquè a banda de molt gentilment passar-nos algunes informacions esportivament parlant del club, també ens va deixar, i molt ben posat als seus stories, una felicitació per la nostra tasca al programa, i es va fins i tot sorprendre, no?, de que informéssim de futbol femení, de la base. Doncs com no podia ser d'una altra manera, ho intentem fer cada setmana i li estem molt agraït, tant que el volíem citar. I l'altre agraïment, per personificar tots els seguidors i seguidores i oients que ens escolteu cada setmana i ens seguiu a les xarxes socials, volíem parlar també de l'Àlex Argote, jugador del juvenil A del Club Futbol Don Bosco, i això, tot i que no ho conec en persona, em toca de força a prop. I és que l'Àlex portava pràcticament un any lesionat a causa d'una lesió de lligament creuat anterior i també trencament de menisc. I dic que em toca de prop perquè un servidor fa un any es va trencar també el menisc i va estar mig any fora dels terrenys de joc i pues, sortosament puc tornar a fer, a banda de comunicar i fer ràdio, el que més m'agrada, que és també jugar a futbol. Doncs ara, també des d'aquest passat cap de setmana que va tornar-hi, ho pot fer després de pràcticament un any des de la lesió i de la recuperació, Àlex Argote. Així que des d'aquí t'enviem una abraçada i t'encoratge a que ens segueixis escoltant, perquè a més ens ha dit que escolta el programa i que ens dona l'enhorabona per parlar. M'ha agradat que ha dit que li agrada com parlem del seu equip, però també de tots els altres, eh? Per tant, ell mateix reconeix que l'Eixample Esport som de tots els equips de l'esquerra de l'Eixample. Doncs vinga, anem a parlar de tots ells. Abans de recordar-vos també, com no pot ser d'una altra manera, les meves pròpies xarxes socials d'un servidor de Jordi Gaya. Em podeu trobar a Instagram a @JordiGallagas i via Twitter a @@JordiGalla. Jo també us agrairé moltíssim que em seguiu. I si voleu que parlem de vosaltres als propers programes, que us citem, que us féssim partíceps del programa, és molt fàcil, us ho posem a la mà. Si ens voleu escriure un missatge, que us citem el vostre nom i el llegim en directe al programa, només ens heu d'escriure via Instagram a @eixamplesports. Us convidem a, primer, que ens seguiu, perquè si no, no ho llegirem, eh? Ens heu de seguir, per lo menos jo crec que és lo normal, no? Perquè així també ens ajudeu d'alguna manera. I al reel, al vídeo que tenim penjat al nostre perfil, a la publicació que tenim de moment penjada, allà als comentaris ens deixeu el comentari que voleu que llegim aquí en antena, sigui el que sigui, sempre i quan sigui respectuós. I també ens podeu enviar aquest missatge via Facebook, seguint-nos a la nostra pàgina de l'Eixample Esports i escrivint-nos un missatge privat. I també ho podeu fer via Twitter, fent un tuit esmentant-nos i posant el hashtag, que també us agrairem que el poséssiu a totes les xarxes, #EixampleEsports. Doncs dit tot això, ja us avanço que no ens donarà temps, que ens passarem de llarg avui, perquè portem moltíssimes coses. I justament abans parlàvem de l'Àlex Argote, aquest jugador del juvenil del Don Bosco, que tornava d'una llarga lesió. Doncs una lesió ha estat una de les protagonistes d'una jornada on normalment s'hi disputen 6 partits especialment importants, dels quals en fem crònica detallada cada setmana a banda d'esmentar més resultats. Doncs aquesta setmana en seran 5 a causa d'una lesió, ara ho explicarem. Però abans dir-vos que els titulars, el sumari d'aquesta edició 61, volem destacar que dels 5 partits que finalment s'han disputat, d'aquests que en fem crònica, el resultat no ha estat tan favorable com algunes setmanes anteriors, ja que s'han aconseguit 2 victòries i s'han encaixat 3 derrotes. Especialment sorprenent una d'elles, però avui ens han demostrat aquesta setmana que són humans, ja que no havien perdut fins ara aquesta temporada. Més endavant explicarem quina és aquesta derrota, però comencem el nostre repàs una setmana més, no sense abans destacar un altre dels titulars del sumari, com és... 2 titulars volem donar. Un, per una banda, seria que pel que fa als equips amateurs, els filials han sigut qui han donat la cara aquesta setmana. Millor paper dels filials que dels primers equips, i especialment destacable el gran bagatge de resultats que veurem a la segona part del programa dels equips del Club Futbol Sala Eixample, aquests negri vermells i negri vermelles que ho han petat, perquè no dir-ho així, una setmana més. Doncs comencem, valgui la redundància, una setmana més el nostre repàs per la segona catalana, on al grup 3, com bé sabeu, hi trobem a l'amateur A de la penya barcelonista Anguera. Doncs en aquesta 15a jornada tancava la primera volta d'aquesta segona catalana visitant el Pallejà. Doncs el va visitar, però el partit no es va poder finalitzar, va quedar suspès, superada l'hora de joc, per una lesió. Ara ho explicarem gràcies a informacions que ens aporten des dels clubs. I és que el partit va quedar suspès al minut 65 a causa d'una lesió, una lesió que va patir el jugador del Club Futbol Pallejà, Gerard de Gorgue. A Gerard li envia una forta abraçada, ja que pel que indiquen les informacions sembla que es podria perdre gairebé tota la temporada si no acaba sent així. Així que li enviem una abraçada tant al club com al jugador i esperem que es pugui recuperar ben aviat i, sobretot, que és el més important, el millor possible. Pel que fa a aquests 65 minuts que sí que es van poder disputar, els primers 45 minuts podríem dir que van ser més favorables per als groguets, per al conjunt de Garrido per al conjunt de l'Eixample, aquest amateur A, com dèiem, de la penya barcelonista Anguera, el conjunt dirigit per David Garrido, que va dominar més els primers 45 minuts, on el Club Futbol Pallejà no es va sentir còmode a casa, al seu propi terreny de joc, però a la segona part, després del tècnic local fer algunes modificacions, sí que va sortir més ofensiu el conjunt local i va tenir més oportunitats i va ser qui va portar la iniciativa, i d'alguna manera podríem dir que aquesta iniciativa dels locals va acabar sent frenada, malauradament, per aquesta lesió, com dèiem, del jugador Gerard de Gorga. Així que una abraçada, pronta recuperació, i doncs aquest partit, aquests minuts pendents, en concret 25 minuts que quedaven, es jugaran pròximament. Quan en tinguem informació de quan és, ho direm aquí a l'Eixample Esports. Per tant, no van poder jugar aquesta quinzena jornada, que era l'última de la primera volta, els groguets, aquest amateur de la penya barcelonista Anguera, i això ha fet, juntament amb altres resultats, que caiguin una posició a la taula. Ara mateix són 14ens, 300 per la cua, amb 16 punts. Els ha avançat el Club Deportiu Almeda amb un punt només més que els groguets, perquè va empatar, com després veurem al repàs de resultats, aquesta jornada. La bona notícia, doncs, que la distància respecte a la permanència segueix sent de només un punt, ja que qui sí que va caure va ser la Unió Deportiva Unificación Bellvitge, que en 12a posició és qui marca amb 17 punts, un més que els de l'Eixample, com dèiem, la zona de permanència. Recordem-ho que el rival a qui s'enfrontaven, el Club Futbol Pallejà, és 11, amb 19 punts, 3 més que els de l'Eixample. Dèiem que els podien atansar, doncs properament, quan es recuperi aquest tram que queda del partit per disputar-se, veurem si ho acaben aconseguint. Per tant, no sabrem si encadenen la tercera victòria consecutiva els de l'Eixample. Recordem-ho que ara mateix en porten 2, és la millor dinàmica de la temporada, per tant, tant de bo que puguin continuar per aquest camí. Poden intentar-ho també aquest proper cap de setmana, el dia 26 de gener, visitant el filial del Rubí, un equip, el de Rubí, que ara mateix és novè classificat amb 20 punts, justament un més que el Pallejà, el rival d'aquest passat cap de setmana. Per tant, més o menys situacions similars, tot i que l'equip del Vallès porta 3 partits seguits sense perdre, amb 2 victòries i un empat. Per tant, segurament serà un partit complicat per als de David Garrido. Pel que fa a la resta de resultats, aquest grup 3 de la segona catalana en aquesta quinzena jornada van ser els següents: a Poble Sec 4, Unió Deportiva Sector Montserratina 2, Terlenca Barcelonista 1, Club Deportiu Almeda 1, Unió Esportiva Rubí B 1, Marianao Poblet 1. Déu-n'hi-do, força empats. Club Futbol Barceloneta 3, Unificació Bellvitge 2, un altre empat a 1 entre el CP Sarrià i la Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet, i 2 resultats més: el Penya Barcelonista Barquino 1, Agrupació Esportiva Prat B 5 i la Unió Deportiva Gornal 0, Sant Vicenç dels Horts 3. Baixem una categoria, anem cap a la tercera catalana, en concret al grup 10. Seguim amb la samarreta groga de la Penya Barcelonista Anguera, però en aquest cas per parlar del seu amateur B, que en aquesta quinzena jornada va tancar la primera volta amb una grandíssima victòria, golejada a casa al camp de l'escola INEF. Resultat final: Penya Barcelonista Anguera B 5, Club Esportiu Olímpia Villaró 1. Ho dèiem la setmana passada, que els de l'Eixample no podien deixar que s'escapessin els punts d'aquesta visita de l'Olímpia Villaró a casa, ja que és el tercer classificat per la cua amb 10 punts i una dinàmica força negativa, i així ho van fer els homes d'Ivan Parra, golejant per 5-1, com dèiem, en aquest partit disputat aquest passat cap de setmana. Pel que fa a la crònica del partit, s'avançarien ben aviat els groguets al minut 14, obra de José González, que no seria l'únic gol que faria en el partit. I 10 minuts després, Jacint Pons ampliaria a 2, marcava el 2-0, l'avantatge per als de l'Eixample. Però 5 minuts després, al minut 29, Álvaro Bretón situava el 2-1, amb el qual s'arribaria al temps de descans. A la segona part, superada l'hora de joc, al minut 67, un altre Álvaro, en aquest cas Álvaro Santiago, per als nostres representants, en aquest cas per aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, situava el 3-1 al marcador. semblava el tram final, que potser s'acabaria amb aquest resultat del partit, però no va ser així, ja que van arribar dos gols més al tram final. Al minut 80, José González marcava el seu doblet i el 4-1, i a 4 per al final, Bryce Seiler feia el 5-1 definitiu d'un partit on s'hi van veure 5 targetes grogues, totes elles a la segona part, 3 per als de l'Eixample, 2 per al conjunt visitant. No es va haver de lamentar cap expulsió. Amb aquesta victòria, la penya barcelonista Anguera, l'Amater B, escala posicions a la classificació i se situa 6è amb 27 punts. Ara mateix a 4 punts d'un hipotètic playoff d'ascens que marcaria en tercera posició el Club Deportivo Sant Genís Penitents. Una dada molt favorable que explica el bon moment dels de l'Eixample és que els d'Ivan Parra sumen per primera vegada aquesta temporada 3 victòries consecutives, tercera victòria consecutiva la d'aquest passat cap de setmana, per tant, en un molt bon moment els groguets que rebran aquest cap de setmana a casa a l'Atlètic Poblenou, el conjunt del barri de Poblenou, que ara mateix el tenim situat a la classificació, aviam que el trobem, sí, el tenim quart per la cua amb 14 punts, 4 més que el rival aquesta setmana, que l'Olimpia Viaró, per tant, tant de bo que repeteixin sort els Ivan Parra i s'emportin 3 punts més per seguir escalant posicions i somiant amb un possible ascens a segona catalana. Seria increïble que l'Anguera tingués 2 equips a la segona catalana. Canviem la nostra samarreta, ens posem la samarreta blanca del Futbol Club l'Esquerra a l'Eixample, seguim al grup 10 de tercera catalana i canviem de parella, que ara hem d'explicar males notícies, i és que no han arrencat bé aquest any, aquest 2025, els blancs almenys, especialment pel que fa al primer equip del Futbol Club l'Esquerra a l'Eixample, que va tornar a caure en aquesta 15a jornada i a més ho va fer a casa a l'Escola Industrial. Resultat final: Futbol Club l'Esquerra a l'Eixample 0, Club Deportivo Sant Genís Penitents 2. Els de l'Eixample no van poder marcar, de fet aquest 2025 només porten un gol a favor en 2 partits i 2 derrotes en 2 partits disputats. Pel que fa a la crònica del partit, al minut 25 s'avançarien els visitants amb gol d'Eric Pi Cervera i amb aquest marcador de 0-1 s'arribaria al descans. A la segona part ho intentarien els de l'Eixample, però lluny d'aconseguir empatar o apretar, podríem dir, el marcador als visitants, van ser justament aquests, el Club Deportiu Sant Genís Penitents, que un minut per al final, al minut 89, marcarien el 0-2, el gol de la sentència, gol d'Idrissa Dielle, un gol, per cert, de llançament de falta directa, una falta que, pel que ens comenten, va ser inexistent. Per tant, un partit no exempt de polèmica i amb força intensitat. Prova d'això van ser les 7 targetes grogues, 6 per 2, 6 finalment, 6 grogues que s'hi van veure al llarg i ample del partit. Fins i tot en va veure una al minut 79, José María Soldevila, l'entrenador de l'Eixample, que no ens té acostumat a sortir en aquests registres. Per tant, ens podem imaginar una mica com va anar la cosa. 4 grogues per als de l'Eixample, 2 per als de Sant Genís Penitents. Pel que fa a la classificació, amb aquesta derrota, la segona consecutiva, de moment no puntuen el 2025 els de l'Eixample, ho faran ben aviat segur. Aquest amateur A del Futbol Club Esquerra d'Eixample és 9è classificat amb 24 punts, ara mateix 3 menys que l'equip del que parlàvem abans, l'amateur B de la penya barcelonista Anguera. Evidentment, de moment, tranquil·litat, són 10 punts de marge respecte del descens i segueixen tenint més a prop cotes més positives, com pot ser l'hipotètic playoff descens, encara estan 31 punts, 24 punts per als de l'Eixample, que no pas aquests 10 punts de distància encara, com dèiem, respecte del descens. Per tant, tant de bo puguin capgirar la situació ben aviat els blancs, que aquest proper cap de setmana visitaran el Club Futbol al Zamora. Pel que fa a aquesta derrota que comentàvem per 0 gols a 2 davant del Sant Genís Penitents, tenim la primera declaració exclusiva d'aquesta edició 61 de l'Eixample Esports. Aquesta setmana escoltarem el jugador del Futbol Club l'Esquerra d'Eixample, l'amateur A, Pere Forç, que ens feia el següent anàlisi del partit. ens destacava això, que de moment no ha anat bé aquest inici del 2025, però ja ens repassa una mica el calendari, està ben pendent i ben focalitzat, com tot l'equip, del que està per venir. Escoltem aquí a l'Eixample Esports en exclusiva a Pere Fons.
La veritat que ha sigut un partit competit on han estat ells més encertats que nosaltres. Primer gol ve d'una pèrdua de pilota innecessària i ells pues, acaben bé la jugada i fan gol. Tenim nosaltres després una jugada on ells la treuen sota pals, ens anem a la mitja part i ja la segona ens marquen el 2-0-2 en una falta inexistent al minut 80. Vam fer el ridícul l'altre dia al camp de l'Àliga contra el Sarrià i hem perdut avui amb una cara molt diferent, però segueixo una derrota, 0 punts de 6 i bueno, a seguir treballant per canviar aquesta dinàmica. Anem a camp del Zamora, rival que s'ha reforçat, pel que hem pogut escoltar. Després ve Inter, que és el líder. A l'anada anem a empat a casa seva, no? Perquè no aconseguir alguna cosa positiva a casa nostra aquí a la Indus. I després el derbi, que bueno, veurem, a veure. Queda molt lluny, partit a partit, primer.
Queda molt lluny, però Pere Forç ja comença a fer aparèixer aquest derbi entre l'Anguera i l'esquerra de l'Eixample, que el viurem i l'explicarem, evidentment, aquí a l'Eixample Esports. Doncs sí, tota la raó que té el Pere, aquest proper cap de setmana, una oportunitat per capgirar la situació, com bé ha dit, al camp de l'Alzamora, un Alzamora que és 12 amb 15 punts, per tant, 9 punts menys que els de l'Eixample, pitjor classificat, però atenció, perquè va guanyar aquest cap de setmana, com ara veurem, a un CP Sarrià, que sí que és veritat que és el penúltim classificat amb 9 punts, però justament va ser l'equip que va sorprendre als blancs guanyant per 4-1 la setmana passada els de l'Eixample. Per tant, no va a la badà, compte amb aquest Alzamora, que a més, com ens expliquen, ve reforçat amb noves incorporacions. Vinga, abans de baixar a la quarta catalana, d'aquesta tercera del grup 10, anem a repassar la resta de resultats d'aquesta quinzena jornada que va tancar la primera volta del campionat. La Salle Bonanova 4, la Florida B 1, Unió Esportiva Sants B 0, Cerro Club Deportivo 3, Unió Deportiva Pastrana 2, Escola Esportiva Guinoveta 2. Més resultats, 3 més, la victòria de l'Inter Barcelona, segueix líder intractable per 4 gols a 0 davant l'Atlètic Poblenou, la que citàvem de l'Alzamora per 3 gols a 1 davant del CP Sarrià i per últim la victòria per la mínima per 3 gols a 2 del Futbol Club Valldoreix B davant del filial del Canyelles. Com hem dit, anem cap a la quarta catalana, concretament al grup 19, on en aquesta quinzena jornada portem un resultat mític, golejada en aquest cas a favor de l'amateur B del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que va guanyar per 2-6. A molts i moltes els hi porta bon record. Resultat final, el Cari Levent Futbol Club B 2, l'Esquerra de l'Eixample B 6. Un partit que ben aviat es va començar a decantar a favor dels nostres, però que va tenir de tot al llarg i ample del maig. Al minut 8, Arnau Sales avançaria als de l'Eixample i es tancaria la primera part al minut 45 amb un gol de Marc Serra, que portaria als vestidors 1-0-2 al marcador. Va voler fer èmfasi justament Carlos Encabo, a qui escoltarem després al descans, als seus jugadors, en que no es relaxessin, en que el partit no estava tancat, i jo crec que, tal com diu ell, es van espantar una mica segurament, ja que un nom propi del partit, Guillermo Alejandro Mamóndez, va marcar 2 gols només arrencar, pràcticament podríem dir, la segona part. Al minut 50 i al 66, el jugador que hem citat va marcar 2 gols i va fer que el 66 es passés de 0-2 a 2-2 al marcador. Però en aquest moment va ser on van reaccionar els de Carlos Encabo i justament a la següent jugada Guillem Tor tornaria a avançar els de l'Eixample per segon cop al partit, situaria el 2-3 al marcador. Un 2-3 que va estar un quart d'hora al marcador fins al minut 80, on Iker Tollar faria el 2-4. Aquest gol va fer mal al Cari Levent, que va baixar una mica els braços, però justament Iker Tollar va marcar entrant des de la banqueta i qui va aprofitar molt bé els seus minuts que va tenir també entrant a la segona part va ser Oriol Pou, un dels noms propis del partit, ja que al temps de descompte, el 91 i el 95, va fer un doblet i va situar per tant el 5è i el 6è al marcador, deixant aquest resultat, com dèiem, mític de 2-6 al camp de futbol municipal de la Liga. Pel que fa a la intensitat del partit, del joc, va ser un partit força net amb 5 targetes grogues, 3 per als de l'Eixample, 2 per al conjunt local. Pel que fa a la classificació, ara després en parlarem, perquè abans tenim a un altre testimoni amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, una setmana més. Li agraïm que estigui amb nosaltres a l'Eixample Esports, a Carlos Encabo, el tècnic del conjunt blanc, que evidentment es mostrava content per una nova victòria. Manifestava que és important per al club, ja que, com dèiem abans, amb el primer equip no ha començat bé aquest 2025, i estava també molt satisfet per la reacció del seu equip. Com hem dit abans, va saber reaccionar als dos gols a la segona part dels locals. Li va agradar molt aquesta reacció per a que no s'escapés cap ni un de punt. Escoltem doncs el tècnic d'aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample, Carlos Encabo.
Sempre és important guanyar, però aquesta setmana potser era inclús més important, perquè després de que el partit de la setmana passada no es va jugar, portàvem pràcticament un mes sense competir. I això, sumat amb que ara portava dues derrotes seguides, doncs crec que feia important que avui guanyéssim. L'equip ha sortit amb aquesta mentalitat i la primera mitja hora ha sigut molt bona. A partir d'aquí ens hem relaxat un pèl massa, i tot i que hem fet el 0-2 abans del descans, aquesta relaxació ha fet que la segona part sortíssim una mica més dormits i ens han acabat empatant. Afortunadament aquí l'equip ha reaccionat un altre cop bé, hem marcat el 2-3 molt ràpid a la segona jugada i ha tornat tot una mica a la normalitat del partit, del que esperàvem i el que ha sigut la primera mitja hora de domini nostre. El 2-4 ja ha matat el partit, i a partir d'aquí potser el resultat ha sigut una mica exagerat i tot. Content per la victòria, content per la dinàmica, són ja moltes setmanes seguides sense perdre, arribem al final de la primera volta amb bones sensacions i ara seguir treballant per intentar aquell inici de temporada que no va ser tan bo, doncs corregir una mica amb l'inici de la segona volta i seguir endavant competint, i ja veurem al final on som.
Doncs de moment són cada cop més amunt, com ara veurem a la classificació, i ho deia el tècnic, estan en Carlos Encabo, estan en una gran dinàmica, són ja 8 jornades seguides sense perdre i 3 victòries consecutives, i d'aquestes 8 jornades són 7 victòries i un empat al camp d'un dels equips més forts de la categoria. De fet, el líder amb 38 punts, un més que el segon classificat, com és l'Inspire Soccer. Per tant, grans números d'aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample, que ara mateix segueix quart classificat amb 30 punts, a 8 del líder i en zona de playoff d'ascens. Per tant, esperem que continuïn així de bé els de l'Eixample, que aquest proper cap de setmana visiten a la Unió Esportiva Cèltic, un equip que el tenim situat en 11a posició amb 17 punts i que ha guanyat aquesta jornada, però a un dels equips de la part baixa i suant la cancel·lada. Per tant, veurem com els hi va els de Carlos Encabo aquesta propera jornada. Pel que fa a la quinzena, l'última d'aquesta primera volta, la resta dels resultats d'aquest grup 19 de quarta catalana van ser els següents: Futbol Club Gòtic 0, Barcelona City Futbol Club 4, Darna 2019 4, Gran Penya Espanyolista Manigua B 0, Escola Brafa 3, Club Futbol Guinardó 2, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 3, Barceloneta B 1, Sant Ignasi C 4, Unió Esportiva Cèltic 5, empat a 1 entre l'APA Poble Sec i la Unió Deportiva Parc B, i per últim la victòria del líder per 5-2 de l'Inspire Soccer davant del Club Deportivo Carmelo. Deixem el futbol amateur, anem cap al futbol base i comencem el repàs per la juvenil segona divisió, concretament al grup 9, on hi trobem el juvenil A de la Unió Barcelonista Catalònia. I és, no portem bones notícies, una setmana més no aixequen el cap els de la franja blaugrana, malauradament, i van tornar a caure, en aquest cas aquesta setmana, a casa, a l'Escola Industrial, davant del juvenil B del Canyelles. Resultat final: Unió Barcelonista Catalònia 0, Canyelles B 3. No van poder sumar els de la franja blaugrana en un partit on s'arribaria al descans amb resultat de 0-2, i on a la segona part, lluny de poder reaccionar, van encaixar el tercer i definitiu al minut 51 d'un partit on, això sí, va ser força net. Només s'hi van veure 3 targetes grogues, 2 per part del Catalònia, 1 per part del juvenil B del Canyelles. Pel que fa a la classificació, aquí tenim certs dubtes, perquè pensàvem que es comptaven en 3 punts per aquest juvenil A del Catalònia, però a la federació ens indiquen com si hi hagués una sanció de 3 punts. Això ho parlarem amb el club, perquè volem esbrinar-ho bé, però en qualsevol cas, pel que fa a la classificació oficial de la Federació Catalana de Futbol, a aquesta hora ens surt que aquest juvenil A de la Unió Barcelonista Catalana és últim classificat amb 15 punts, i estudiarem també potser fer el repàs de l'altre equip juvenil, el Catalonia, perquè per al club, per les xarxes, veiem que citen a l'altre juvenil, el B, com si fos l'A, per tant això també ho volem aclarir, i el que més convingui aquí n'informarem a l'Eixample Esports. Tant de bo poguéssim parlar de tots els equips, però no ens dona per més, almenys de moment, amb els recursos que tenim. Intentaran guanyar aquest juvenil A dels de la Franja Blaugrana aquest proper cap de setmana amb la seva visita a l'Arrabal Calaf Gramenet B. Pel que fa a la resta de resultats d'aquest grup nou de la juvenil segona divisió en aquesta 13a jornada, van ser els següents: empat a 1 entre el Besòs Barón de Viver i el Club Futbol Singuerlín C. Tot això en una jornada, per cert, on va descansar el Club Deportiu Pomar C i es va suspendre el partit entre el Grupació Esportiva Bon Pastor i la Fundació Esportiva Grama C. Ara sí, 4 marcadors més. El Club Futbol Alzamora B, 6. Salesians Bosco Horta, 4. Empat a 3 entre el Cerro Club Deportivo i l'Escola Esportiva Guineueta. Escola Brafa, 2. Montañés AB, 4. I per últim, una autèntica golejada: Unió Esportiva Sant Andreu D, 9. A l'Arrabal Calaf Gramenet B, 1. Passem al grup 15 de la juvenil segona divisió, on en aquesta 13a jornada hi trobem la més gran sorpresa d'aquesta edició 61 de l'Eixample Esports. Es confirma que els jugadors entrenats per Walter Núñez són humans. Estem parlant del juvenil A del Club Futbol Don Bosco, que després de 13 jornades, el 13, aquest número que diuen que està maleït, ha arribat la primera derrota de la temporada. Ho avançàvem la setmana passada, que seria un partit complicat davant del rival, l'Escola de Futbol Almogàvers, que venia de guanyar a un rival dur com era el Vall d'Oreix B. Doncs es van portar el gat a l'aigua, el conjunt, en aquest cas local, per 3 gols a 2. Escola Futbol Almogàvers 3, Club Futbol Don Bosco 2. I això que no va haver-hi gols, ja es veia una mica la igualtat a la primera part. S'arribaria al descans amb 0-0 al marcador, i a la segona part superarà l'hora de joc, qui si no, al minut 67, un habitual del gol, no va faltar la seva cita, Pol Bernat, en aquest cas, transformant un llançament de penal. Avançaria per primer cop en el partit, no seria l'únic, als de l'Eixample, posant el 0-1 al marcador. Ràpidament, però, al 71, Guillem Roig empataria per a l'Escola Futbol Almogàvers, i 8 minuts després, Isaac Budegem faria l'1-2 a favor del Don Bosco. Per tant, dues vegades s'avançarien en el partit els de l'Eixample, però la crueltat del futbol es va cebar aquest passat cap de setmana amb els jugadors dirigits per Walter Núñez, ja que els dos gols de la remuntada dels locals van arribar molt seguits i just al final, deixant poc temps de reacció. Al 89, Marc Pedró marcaria l'empat a 2, i Pol Minyana al 90 faria el 3-2 definitiu i deixaria amb cara de pomes agres, malauradament, als visitants, als nostres, al Club Futbol Don Bosco, que, com dèiem, encaixaria la primera derrota de la temporada després de 13 jornades. Tot això en un partit molt intens per tot el que estava en joc, i on hi van haver 7 targetes grogues, 5 per als nostres, 2 per al conjunt local. I dues de les grogues del Don Bosco van ser pel mateix jugador, per Mario Guitarte, que al 84 seria expulsat. Per tant, al 84, 5 minuts abans d'aquests dos gols al final. Per tant, imaginem que això va afectar molt al Don Bosco, i ho van aprofitar els locals, justament jugant amb un home més, per vèncer al nostre representant, un juvenil A del Don Bosco, que tot i això segueix líder d'aquest grup 15 de la juvenil segona divisió amb 11 victòries, un empat i una derrota aquesta primera de la temporada. Grandíssima temporada, 70 gols a favor, només 17 en contra, i ara mateix, aquí això sí que ens preocupa més, avantatgen amb un punt al segon classificat, que és el Vila Olímpica Club Esportiu, però els de la platja, podríem dir, els de la Vila Olímpica, no han descansat encara, per tant tenen un partit menys i quan les coses s'alinin, si van fent feina, podrien superar els de l'Eixample. Tot i així, veurem i el que podem dir és que estem molt orgullosos d'aquest equip, que està fent una temporada espectacular, com ja van fer la temporada passada. Pel que fa al proper que es trobaran, aquest cap de setmana rebran a casa l'Escola Industrial el juvenil B del Vall d'Oreix, un equip que és quart classificat amb 28 punts, per tant, una nova cinquè classificat, amb 23 punts, per tant, una nova prova de foc per als de l'Eixample, tant de bo que l'aprofitin per capgirar aquest petit entrebanc que han sofert amb la primera derrota de la temporada. Justament el Vall d'Oreix és l'equip amb el que s'enfrontaran i el que ha descansat aquesta passada jornada, la 13a del grup 15 de la juvenil segona divisió, de la qual n'anem a repassar resultats i on novament, malauradament, el juvenil de la Unió Barcelonista de Catalunya va encaixar una derrota, en aquest cas per 2-5 a casa davant el centre d'esports L'Hospitalet. La resta de resultats van ser els següents: Club Deportivo Pujadas 3, Diagonal Club Esportiu C 1, Associació Club Daumar 0, Vila Olímpica Club Esportiu C 7, Penya Barcelonista Coiblanc Sants C 1, Sant Ignasi C 2, Col·legi Sagrat Cor Sarrià Ampa B 0, Martinenc D 5, empat a 3 entre el Carmelo B i el Sarrià C, i per últim, com hem dit, aquesta primera derrota de la temporada del Don Bosco per 3-2 a casa de l'escola de futbol Almogàvers. Deixem el futbol i, com ens encanta dir, canviem la gespa pel parquet per anar, primer que res, cap al futsal. Parlem abans de res sobre el club futbol Sala Eixample, els negri vermells i negri vermelles, que van tornar a tenir un bagatge espectacular de marcadors, però abans tornarem a parlar de la Daniela Guijarro i la Mila Pou, dos autèntiques cracs d'aquest club futbol Sala Eixample. I és que tant la jugadora del cadet femení com la de l'infantil A, que recordem estan formant part de la selecció sub-16 catalana, van disputar la setmana passada un amistós contra el Sabadell femení de futsal per a la preparació dels campionats d'Espanya de seleccions autonòmiques, que, com ja vam citar la setmana passada, se disputaran properament al febrer, entre el dia 18 i 23 de febrer d'aquest 2025. Per tant, dos jugadores eixamplines que segueixen incrementant experiència amb la selecció catalana, amb la quadribarrada. I pel que fa esportivament als resultats dels equips del club futbol Sala Eixample, ho dèiem abans, grans resultats, un altre cap de setmana de futsal negri vermell excel·lent, on volem destacar, per exemple, que el sènior femení va protagonitzar un autèntic partidàs contra un rival directe i aquesta victòria les va permetre escalar posicions a la taula per estar a dalt de tot al final de la primera volta. Molt bona notícia també que els tres alevins masculins van sumar cadascun victòria i continuen reafirmant la bona dinàmica en la qual es troben. Especialment destacable l'aleví B, que acumula 8 victòries consecutives, i el cadet femení, justament l'equip de la Daniela Guijarro, va avançar de ronda a la Copa Catalunya i espera rival pels vuitens de final. Un cadet femení que ha tancat la fase regular, la Lliga, amb grans números i sent primeres, per tant, campiones de la Lliga regular, el cadet femení del club futbol Sala Eixample, ja immerses en la Copa Catalunya, que, com ara veurem els resultats, van aconseguir passar de ronda amb una gran victòria davant d'un rival sempre d'entitat. Pel que fa als resultats, volem dir també que l'aleví, l'infantil, el cadet i el juvenil A, tots ells, ja han completat la primera volta de la Lliga. Per tant, això no para. És que sí que van parar, perquè van descansar, van ser 4 equips dels negri i vermells: el benjamí A, l'aleví femení, l'infantil C i l'infantil femení. La resta sí que van jugar, per tant, 16 partits disputats, bagatge espectacular, ho veníem dient. 12 victòries, 2 empats i només 2 derrotes. Increïble, cada setmana se superen els negri vermells i negri vermelles. Vinga, anem a repassar aquests 16 resultats dels partits que sí que es van disputar. Badalona Futsal Iris B 1, Aleví C 2, Unió Futsal Mollet B 3, Aleví B 10, Aleví A 3, Sant Joan de Vilassar Futsal 1. Més marcadors: la golejada de l'infantil B per 2-10 a la pista del Sant Andreu B, i la golejada també en aquest cas a casa del Santa Isabel de l'infantil A, que va guanyar per 8-0 a l'escola futsal Palafoix. Passem a la categoria cadet. El cadet B va guanyar per un gol a 3 a la pista del Bosco Rocafort. Per la seva banda, el Cadeta va caure 2-4 a casa davant del futsal Ripollet. I ho citàvem abans, va passar de ronda de la Copa Catalunya el Cadet femení, que va guanyar per 4-6 a la pista de l'Indústries Santa Coloma. Més marcadors: Club Esportiu Santa Coloma Futsal 3, Juvenil C 2, Club Sala 5 Martorell B 3, Juvenil B 3, empat a 2 de mèrit del Juvenil A davant del Barça. I ens queden 5 marcadors més: el Sènior C masculí 5, Movida Deportiva 4, Play Futsal A 2, Sènior B masculí 3, la victòria de mèrit del Sènior A masculí per 4-0 davant del futsal Olesa. I per últim, dues victòries en clau femenina: la de les nostres amigues del Sènior B femení per 3-8 a la pista de l'Associació Esportiva Vallirana, i la del Sènior A femení per 1-6 a la pista del Màgic Sants Futsal. Agafem aire, seguim al parquet, seguim parlant de futsal per parlar dels nostres amics de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. Per tant, canviem la nostra samarreta, ens posem la groc i negra per parlar una setmana més d'aquest equip que competeix al pavelló de la bàscula, més enllà de la muntanya de Montjuïc, però que té els seus orígens i que té tot el seu sentiment a l'esquerra de l'Eixample. Doncs la setmana passada se'ns va passar, per cert, felicitar el míster a Pau Barangó, que feia anys, el felicitem ara. Els jugadors ho van celebrar amb una victòria, no ho van poder fer aquesta setmana, parlem del Sènior A, ja que van caure per 6-4. Resultat final: a l'Associació Esportiva Bavar 6, Associació Esportiva Nova Esquerra 4. Tot això en un partit força fluix en totes les línies per als de l'Eixample. Per tant, toca seguir treballant. I pel que fa a la resta de resultats, ara el repassarem, però en clau del Sènior A volíem apuntar que tenen un nou fitxatge, un nou integrant a l'equip, al primer equip masculí, i és que han fitxat el jugador que juga en posició de tanca i que té experiència de divisió d'honor. Parlem de Fabio Guimaraes, que segurament ajudarà els de Pau Barangó a assolir els objectius i acabar la temporada el millor possible. Molta sort per ell en aquesta nova experiència. Pel que fa a tots els resultats dels groc i negres, en 7 partits disputats, no ha sigut la millor de les jornades: una victòria, 2 empats i 4 derrotes. Ens quedem amb el got mig ple, i és que s'ha sumat pràcticament en la meitat dels partits. Els resultats, a banda del ja citat del Sènior A, van ser els següents: Futsal Sants Les Corts 7, Sènior B 1, Club Esportiu Fabra i Cots 3, Sènior C 1, Gràcia Futsal Club 2, Juvenil A 5, Juvenil B 0, Tau 0, Frederic Mistral Futsal 3, Cadet 2, i l'empat a 3 entre el Futbol Club Martinenc i l'Infantil. Seguim al parquet, però deixem de fer llançuts i passades. Passades les seguim fent, però ara amb les mans anem a fer cistelles amb el Club de Bàsquet Ipsi, amb els Llangardaixos i Llangardaixes, que són novament una de les bones notícies de la jornada, ja que continuen amb uns molt bons registres de resultats. Destaquem aquesta setmana, no ens dona temps, malauradament, per dir tots els marcadors, però destaquem que han repetit bagatge de resultats: 8 victòries i només 4 derrotes. I d'aquestes 8 victòries destaquem la del Sènior A masculí per 79-58 davant del Club Bàsquet Martinenc, una victòria que el situa a només un triomf de diferència dels líders. També volem parlar del Sènior B masculí, que va guanyar a casa 84-80 davant del Sant Joan de la Mata, i és tot just, déu-n'hi-do, la vuitena victòria seguida del Sènior B masculí, que es consolida a la segona posició de la classificació. I qui està on fire absolutament és el Júnior 08 masculí del Club Bàsquet Ipsi, que va guanyar una jornada més, 46-60, a la pista de la Unió Esportiva Claret, en aquest cas davant de la Unió Esportiva Claret B. Un triomf de molt mèrit, ja que era un rival directe. I ara mateix els Llangardaixos són líders després d'acumular, atenció, 13 victòries seguides. una autèntica locura. Com també ho està sent, locura, bogeria, com en surti aquest increment de seguiment a l'Eixample Esports. Per tant, us emplacem novament a que ens seguiu escoltant, a que ens seguiu a les xarxes socials, a @eixampleesports, a Instagram, a Twitter i a Facebook. Us recordem que ens podeu escoltar de dimarts a dijous a les 12 del migdia a Eixample Barcelona Ràdio i que a la seva web hi podeu trobar tant aquest com tots els programes per escoltar-los i recuperar-los quan vosaltres vulgueu. Ens quedem sense temps, no sense abans donar-vos una vegada més les gràcies per la vostra escolta i seguiment a xarxes i per emplaçar-vos la setmana vinent a la pròxima edició de l'Eixample Esports. Fins llavors, que passeu una magnífica setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.